Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 14 de novembre. Recoder anuncia un heliport a l'Ametlla de Mar en la seva visita al municipi. El passat dissabte 12 de novembre, Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el delegat territorial de Sanitat, Albert Gómez, van visitar l'Ametlla de Mar. L'objectiu, reunir-se amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, pel projecte de l'heliport. Una demanda que Martí va traslladar al conseller amb el suport de Gómez, ja que aquesta infraestructura permetria atendre amb més celeritat les emergències com les produïdes per accidents de trànsit. Cal recordar que en l'àmbit sanitari, el cap de l'Ametlla de Mar no han sofert retallades gràcies a la gestió eficient del centre. Escoltem el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.
Hem estat ara mantenint una reunió de treball amb l'alcalde i el seu equip i gent de la conselleria, la demanda de l'Ajuntament per tal de construir un heliport aquí a l'Ametlla, una demanda que ve corroborada pel delegat de Sanitat a les Terres de l'Ebre, amb el sentit de que seria molt útil també pel servei sanitari, per poder tenir un servei sanitari diguem-ne molt més ràpid, no? En el cas, de, per exemple, d'accidents que es puguin produir en la carretera o a les carreteres i autopista d'aquí a la vora. És un tema que em sembla que és molt raonable i m'he compromès amb l'alcalde a estudiar-ho des del departament.
D'altra banda, l'alcalde de l'Ametlla de Mar va aprofitar la reunió amb el conseller per parlar de diverses qüestions que l'inquieten, entre elles l'estat deteriorat d'algunes zones urbanes del municipi. Martí va recordar que l'Ametlla de Mar es va voler acollir en dues ocasions a les ajudes de la Llei de Barris que l'anterior govern de la Generalitat van denegar. Enguany, en la situació de crisi no s'han convocat aquestes subvencions, però de cara a properes convocatòries, Recoder va afirmar que es miraria el projecte Calero amb bons ulls. Emprenem a continuació el bloc comarcal. El grup 2 de la central nuclear Ascó inicia la 20a parada per recàrrega de combustible. La unitat 2 de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica el passat 12 de novembre a les 12 de la nit, després d'haver operat sense interrupcions durant més de 500 dies per iniciar la 20a recàrrega de combustible i els treballs de manteniment que donaran pas a un nou cicle d'operació. Es duran a terme més de 10.500 ordres de treball, un 77% de les quals correspon a treballs de manteniment preventiu. En l'execució dels treballs programats participaran a més dels més de 1.200 professionals que treballen a la central nuclear d'Ascó, 1.100 professionals addicionals d'empreses auxiliars, moltes de les quals amb seu a l'entorn de la central. La despesa associada a la 20a recàrrega de combustible és de 21,5 milions d'euros. Les recàrregues de combustible es duen a terme cada 18 mesos i durant aquestes es realitzen els treballs de manteniment preventiu, correctiu i modificacions de disseny que han de fer-se amb la planta parada. El tram navegable de l'Ebre podria arribar fins a Riba-roja. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, proposa ampliar el tram navegable del riu Ebre, que ara va d'Ascó a la desembocadura fins a Riba-roja d'Ebre. Tot i que l'actual situació econòmica no permet executar aquest projecte de forma immediata, l'objectiu de l'IDC és encarregar el projecte per poder-lo emprendre quan el govern tingui pressupost. Segons el director de l'IDC, Jordi Borràs, no és un projecte a curt termini, però es pot començar a negociar amb la central nuclear d'Ascó i redactar els projectes d'obra. A més de la necessitat de dragar el riu per habilitar la via navegable entre Ascó i Riba-roja, s'han de superar dos obstacles. A Flix ja hi ha una resclosa que es podria rehabilitar, però a Ascó s'ha de superar l'assut de la nuclear, va explicar. Enguany s'ha registrat un increment del 12% d'usuaris de la via navegable que han arribat fins a 30.000. Tot i que ha estat un estiu amb molt poca aigua a l'Ebre i molts macròfits, la navegació no s'ha interromput. L'única excepció va ser el mes de juny, quan l'excés de cabal va obligar l'IDC a tancar la via navegable. Tot i que l'IDC no disposa encara de totes les dades de les empreses que lloguen embarcacions al riu, les piragües són el tipus d'embarcació preferida pels usuaris del tram navegable de l'Ebre. La temporada es va tancar l'1 de novembre, quan la resclosa de Xerta va deixar de funcionar i no es tornarà a obrir fins Setmana Santa. I I anem ara cap a Tortosa. Tortosa potencia els Jardins del Príncep com a actiu turístic local. El Pla d'Actuació Municipal de Tortosa inclou per a l'any vinent un seguit d'actuacions per millorar la imatge dels Jardins del Príncep i potenciar aquest actiu turístic de la ciutat, que l'any passat van visitar un total de 5.657 persones. El Museu a l'Aire Lliure d'Escultures de l'artista Santiago de Santiago es troba dins dels jardins de l'antic balneari d'Emporcà. Una de les actuacions previstes serà precisament recuperar el manantial de l'Esperança, un brollador natural d'aigua que abastia el balneari. D'aquesta manera es pretén que tortosins i visitants puguin accedir i descobrir d'aquest espai fins ara amagat. També l'àrea de serveis del consistori preveu una actuació integral als jardins, amb obres de condicionament dels elements i del rec i la renovació de les plantes i el conjunt de la jardineria. Actualment ja hi ha un pla d'ocupació municipal que treballa en tasques de manteniment de l'espai. Per últim, i dins del futur pla director de les muralles, es projecta la connexió i integració dels jardins amb les avançades de Sant Joan i tot el conjunt emmurallat de la zona amb la construcció d'una passarel·la. Els Mossos d'Esquadra inicien un pla de xoc per reduir els accidents de trànsit a les carreteres ebrenques durant 15 dies. A partir d'avui dilluns i fins al 2 de desembre, els agents dels Mossos d'Esquadra incrementaran la vigilància i la seva presència a les carreteres de les Terres de l'Ebre, sobretot a les vies on es registra un major nombre d'accidents de trànsit. En concret, es tracta de la Nacional 340, la Nacional 240 i la C12 i la C43 en el seu transcurs per la Terra Alta, on especialment els caps de setmana i dies festius hi circula un important nombre de motoristes. El pla pretén evitar conductes antirreglamentàries i la circulació amb excés de velocitat. Els controls s'intensificaran sobretot a les hores d'inici i finalització de la jornada laboral. Els controls es duran a terme sobretot a hores d'alta mobilitat, al matí, migdia i vespre, coincidint amb l'inici i la finalització de la jornada laboral. El pla pretén conscienciar sobre la conducció segura i responsable, dissuadir conductes antirreglamentàries i evitar els excessos de velocitat. Avui hem de lamentar la mort d'una veïna de Montblanc de 43 anys en un accident de trànsit a l'Aldea. Una veïna de Montblanc de 44 anys ha mort aquest diumenge cap a 11:15 a la nit en un xoc frontal entre un cotxe i un camió que ha tingut lloc a l'Aldea. Concretament, l'accident ha tingut lloc a la carretera nacional 340. Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, han actuat al lloc dels fets. Malgrat els esforços dels equips d'emergència, no ha estat possible salvar la vida de l'accidentana. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 1082. Per causes que encara s'estan investigant, un camió i un turisme van topar frontalment. Com a conseqüència del sinistre, la conductora i un ocupant del cotxe, Maria del Carme, de 44 anys d'edat i veïna de Montblanc, va morir. El conductor del camió va resultar il·lès. La Nacional 340, en el punt de l'accident, va estar parcialment restringida fins gairebé les 2 de la matinada. I continuem parlant de trànsit, perquè afecció de trànsit a la Nacional 340 entre Sant Carles, Amposta i l'Aldea. Segons ha informat la unitat de carreteres del Ministeri de Foment de Tarragona, des d'aquest matí fins al dia 18 de novembre del 2011 es portaran a terme treballs de millora a l'asfalt entre els punts quilomètrics 1058 i 1095, corresponents als termes municipals de Sant Carles de la Ràpita, Amposta i l'Aldea. Aquests treballs comportaran l'ocupació d'un dels dos carrils i el pas alternatiu de vehicles per l'altre amb possibles talls totals de trànsit per moviment de maquinària. Les obres se portaran a terme si ho permet la situació meteorològica amb la senyalització corresponent. D'altra banda, arran de l'obra de consolidació dels talussos de la A7, el seu pas per l'Hospitalet de l'Infant, el trànsit en direcció a Tarragona passarà per la calçada dreta i el de sentit Amposta continuarà sortint de l'autovia a l'enllaç de l'Hospitalet per incorporar-se a la Nacional 340. Estem ara dels esports. La Cala guanya 0-1 al camp del Tivenys, tot i que va patir, els caleros van mantenir aquest marcador, el 0-1 davant del Tivenys, que és un dels coers a la classificació. Aquesta victòria els permet mantenir el seu estat de líders a la classificació amb 25 punts. Repassem, doncs, els resultats d'aquesta darrera jornada futbolística. Tal com comentàvem, la Cala guanya el Tivenys 0-1. Horta de Sant Joan, 2. Ulldecona, 0. Mora la Nova, 2. Perelló, 1. Sant Jaume, 5. Jesús Catalònia, 1. La Sénia guanya 1-0 al Vilalba. Ampolla, 3. Corbera d'Ebre, 0. Pinell repeteix el resultat. Pinell, 3. Santa Bàrbara, 0. Camarles, 2. Aldeana, 1. Deltebre, 1. Godall, 0. Per tant, la classificació queda de la següent manera. La Cala, líder, amb 25 punts. El segueix la Sénia, amb 23. L'Ampolla, en tercera posició, té 22 punts. En la quarta trobem el Pinell, amb 21. El segueix Horta de Sant Joan, amb 19. En la sisena, Mora la Nova, amb 17. El Perelló es troba a la setena posició, amb 15 punts. En vuitena posició, el Camarles, amb 15. A la novena, Deltebre, amb 14. El segueix el Vilalba, amb 13. Després, Sant Jaume d'Enveja, també amb 13. Ulldecona i després Santa Bàrbara, amb 10. Finalment, en la 14a posició, Godall, amb 9. Corbera d'Ebre, amb 8. En la 16a, l'Aldeada, amb 7 punts. El segueix el Tivenys, amb 3. I el darrer, Jesús Catalònia, també amb 3. El proper partit de la Cala serà diumenge a casa contra el Pinell. Repassem ara l'actualitat d'aquest dilluns en forma de titulars. Recoder anuncia un heliport a l'Ametlla de Mar en la seva visita al municipi. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, va subratllar la importància de projectar un heliport per atendre les emergències sanitàries en la seva visita a l'Ametlla de Mar. A Comarques, el grup 2 de la central nuclear Ascó inicia la 20a parada per recàrrega de combustible. El tram navegable de l'Ebre podria arribar fins a Riba-roja. L'IDC encarregarà el projecte perquè l'Ebre ampliï la via navegable i superi els obstacles d'Ascó i Flix. Tortosa potencia els Jardins del Príncep com a actiu turístic local. Els Mossos d'Esquadra inicien un pla de xoc per reduir els accidents de trànsit a les carreteres ebrenques. Mor una veïna de Montblanc de 44 anys en un accident de trànsit a l'Aldea. Els fets van tenir lloc a 11:15 de la nit d'aquest passat diumenge a la Nacional 340. Afecció de trànsit a la Nacional 340 entre Sant Carles, Amposta i l'Aldea. Les obres comencen avui i s'allargaran fins al 18 de novembre. I als esports, la Cala guanya 0-1 al camp del Tivenys i es manté líder de la classificació. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns. El control de sons ha acompanyat Francesc Callau i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.